Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piquillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piquillem, una masia envoltada de natura ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Què tal, com esteu? Bon dia i bona hora, benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Avui és dilluns 31 de març del 25, un dia que comença amb el cel serè i, de fet, aquesta serà la tònica dominant durant gran part del dia. Les temperatures de bon matí són frescotes, tenim 6 graus a la ciutat d'Olot, a Ripoll en tenim 2. Tot i això, avui, a les hores centrals del dia, tornarà la caloreta d'Anet Ramírez.
Dilluns, en canvi, s'imposarà el sol, igual que diumenge, però la temperatura, atenció, pot pujar de 7 a 8 graus ben bé, tot i que dimarts baixaria lleugerament, de moment fins dimecres, sense cap previsió de pluja.
Titulars de la jornada. Pere Jordi Piella, Jaume Camps, Teresa Jordà i Jordi Monell són els 4 alcaldes de Ripoll que s'han unit en un front comú per defensar la llibertat d'expressió a la Vila Comtal. Els alcaldes acusen l'alcaldessa Sílvia Orriols de tenir una actitud xenòfoba i autoritària i algun d'ells fins i tot va més enllà. Escoltem a Pere Jordi Piella.
Si Aliança Catalana entra en municipi, entra un càncer que va contra la llibertat dels seus ciutadans, en contra de la llibertat d'expressió i en contra de tot el sistema de comunicació. Es converteix en una societat tancada i les societats tancades concretament no tenen progrés.
A Olot continua sent notícia la mobilitat. Agustí Arbós dona un últim vot de confiança a la consellera Sílvia Paneque perquè la variant d'Olot tiri endavant.
Ha de ser ja que es tiri endavant aquest projecte. El projecte està fet, s'han d'acabar uns terminis d'exposició pública que en pocs mesos han d'estar acabats i, per tant, aquest any ja poden començar a licitar les obres. I li vaig dir que era essencial que es comencessin a licitar. Li vaig transmetre que li donava un vot de confiança perquè fos així, prou ni prou. La ciutat ha esperat ja 30 anys aquesta variant.
L'Ajuntament d'Olot ja ha començat, per cert, a treballar la revisió del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. Aquest document, que s'ha d'actualitzar per llei cada 6 anys, té com a objectius copsar noves necessitats de mobilitat, definir com treballar-la i fer-la més sostenible.
Les feines efectives ja han començat. D'aquí al mes de juny hi hauran tasques prospectives, mesures de trànsit, hi hauran converses. Es preveu que els treballs d'aquest tema us durin la resta de l'any.
Són paraules de l'Isaac Cribillers, és el regidor de mobilitat. Licitades les obres de la cabanya del Mas Ovelles a la Vall de Bianya. L'actuació de millora té un cost d'uns 320.000 euros i l'executarà l'arquitecte Arnau Vergés. L'alcalde diu que d'aquesta manera el poble disposarà d'un nou espai polivalent.
Un projecte que donarà vida el que és l'era de la cabanya. És un projecte molt maco, que ja veureu com estigui fet. Jo crec que la farem servir, ja que és un lloc que tenim allà, que hi fem diverses actuacions, com hi fem la Bienal, com hi fem la nit de jazz, doncs, bueno, és donar-hi més vida, i això sí que ho teníem que fer perquè la cabanya estava molt malament.
Més coses, aconseguir que les persones en situació de vulnerabilitat puguin viure amb totes les garanties en zones rurals és el principal objectiu del projecte CIMERDA, Comunitats Inclusives a Muntanya i Entorns Rurals. A Ripoll s'ha fet la primera jornada en la qual, a través d'un Living Lab, experts en inclusió, educadors i ciutadans han intercanviat algunes experiències. Escoltem la Meritxell Prat, ella és una de les impulsores del projecte, explicant amb més detall en què ha consistit aquesta iniciativa.
A poder viure on volen viure, de la manera que volen viure i amb qui vulguin viure, no? Poder continuar una vida autònoma a base de les necessitats que en tinguin i dels suports que necessitin per poder-ho tirar endavant.
A les preses, la dona i la gestió de les emocions es troben en el taller d'educació emocional que ha tingut lloc aquest cap de setmana al municipi.
Quan gestionem millor les nostres emocions, adquirim un millor benestar en tots els àmbits de la nostra vida. Llavors, l'enfocament és treballar l'autocura des del valor, no? Com a valor que puguem adquirir a tots els àmbits de la nostra vida, ja sigui el laboral, l'oci, la família, les amistats.
És la tècnica de l'Ajuntament de les Preses, Mireia Delgà. De fet, aquesta iniciativa s'ha fet en el marc de les activitats que organitza el municipi i que porten per títol Fem Dissabte, adreçada principalment a les dones. També tindrem temps de fer balanç del mot perquè qualitat, molta afluència de gent i interès per la literatura i l'amor són algunes de les conclusions del Festival Mot d'aquest 2025. Així ho ha detallat la comissària del certamen. És la Montse Barderi.
Festivals literaris més importants, sens dubte, del nostre territori i que ens n'hem de sentir orgullosos. A més, està obert a tothom, és una entrada gratuïta i la gent ha respost meravellosament bé. I què n'hem entret? Doncs moltes ganes de seguir llegint, això és l'important del festival, que la gent surti carregat de ganes de seguir llegint, carregat de llibres, perquè necessitem la complexitat dels llibres.
Paraules de la Montse Barderi. En esports, la Unió Esportiva Olot fa un pas més cap a la permanència. L'equip de Roger Vidal guanya l'Elx Il·licità amb un gol de Rubén Henry a 8 minuts pel final i s'allunya a 6 punts del descens directe. En aquest sentit, és el millor 13è de tota la segona federació i a hores d'ara estaria salvat sense haver de jugar al play-out. Escoltem a Roger Vidal fent una valoració de com ha anat el partit i de com veu el futur més immediat.
Sabem que es van acabant els partits i que 3 punts o dos partits seguits guanyant donen molt d'aire. Bueno, ens allunyen una mica més de les zones de descens directe i bueno, els de dalt estan també fent la seva feina, però estem tranquils. Nosaltres depenem de nosaltres i diumenge que ve tornar-hi.
El somni de l'hoquei Olot es frenen caure per 6-1 a la pista del Girona i s'allunyen del play-off descens. L'arbitratge i la falta d'encert en la bola aturada han estat claus perquè els de Ràfols i Piera marxessin golejats de la capital gironina.
Penso que els arbitratges també haurien de mirar els vídeos. Ens va passar el dia de Ribes, ens ha tornat a passar avui. És una pista molt difícil, era una falta directa a favor nostre claríssima que ha fet que l'Aniol no pogués tornar a jugar més a l'inici a la primera part, i no només no ha set falta directa, sinó que més hem encaixat nosaltres el gol a la mateixa acció. Tot i això, ens hem pogut refer la primera part amb el 2-1.
Per la seva banda, l'hoquei Club Ripoll es troba en desena posició amb 34 punts després de perdre l'enfrontament d'aquest cap de setmana contra el líder. En un partit marcat per les controvèrsies arbitrals i l'expulsió del porter local, els ripollesos no han pogut fer més per superar el bell lloc. Escoltem el tècnic Francesc Carmona.
Bueno, jo penso que l'han dominat. El partit en realitat ha estat nostre. La segona part els hem donat 3 contres, n'han aprofitat 2 que els ha servit per posar-se per davant el marcador i aguantar. Jo penso que el plantejament era molt bo, l'equip l'ha portat a terme, ens mereixíem més avui. No ho dic mai, però avui l'arbitratge ens ha condicionat molt, no? Al final del partit ens han pitat 2 penals molt dubtosos a la primera, el primer era fora de l'àrea.
El Club Tenis Taula Olot cau de forma contundent a l'Alzira per 4-0. Els olotins es van veure superats per un conjunt valencià dominador en tot el partit. Ni Pinyo, ni Pons, ni tampoc Provo es van ser capaços de superar la tripleta local. Ara l'Olot es queda lluny de les places europees, segueix al desè lloc i manté els 4 punts de marge respecte al descens.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Pàgina política. Pere Jordi Piella, Jaume Camps, Teresa Jordà i Jordi Monell són els 4 alcaldes de Ripoll que s'han unit en un front comú per defensar la llibertat d'expressió a la Vila Comtal. Els alcaldes acusen l'alcaldessa Sílvia Orriols de tenir una actitud xenòfoba i autoritària i algun d'ells fins i tot va més enllà i diu que l'entrada d'Aliança Catalana a l'Ajuntament és un càncer que ho arrasa tot. Altres afegeixen que a Ripoll hi ha por i que això paralitza. Tots 4 han entregat aquest divendres un manifest en el qual acusen l'actual equip de govern de ser autoritari, repressiu i sectari. Una 80 de persones els han acompanyat mentre sonava l'estaca de Lluís Llach de fons. Ho ha seguit la Paula Sayago.
4 exalcaldes de Ripoll s'uneixen per defensar la llibertat d'expressió al municipi. Els polítics acusen a l'alcaldessa Sílvia Orriols de tenir una actitud xenòfoba i autoritària quan va censurar l'exposició de l'Institut Abat Oliva. Pere Jordi Piella, Jaume Camps, Teresa Jordà i Jordi Monell s'han unit en un manifest que han portat a l'Ajuntament per reclamar que els drets humans siguin un full de ruta que s'imposi en totes les les actuacions d'Orriols i municipals.
No hi pot haver una autoritat que no és democràtica. La bellesa de Ripoll no és democràtica. Un 30% no n'hi ha prou per fer. 300 grams no fan mig quil, així de senzill. En definitiva, no pot evitar, diguem-ne, que la gent es manifesti, que la gent, diguem-ne, parli, que faci servir la llibertat d'expressió. I aquest és un problema. És a dir, si Aliança Catalana entra en municipi, entra un càncer que va contra la llibertat dels seus ciutadans, en contra de la llibertat d'expressió i en contra de tot el sistema de comunicació. Es converteix en una societat tancada, i les societats tancades concretament no tenen progrés.
Al final el que hi ha avui a Ripoll és por, i no hi ha res pitjor que la por. I hem de ser capaços de combatre aquesta por sense por, i això és el que avui hem volgut fer. També permeteu-me dir que... dic per avançar-me a possibles declaracions de l'alcaldessa Orriols, no? Eren quatre. Precisament ho hem fet a les 12 del migdia, perquè el que no volíem era fer una crida. Ens ha acompanyat, qui bonament ha volgut. Això era la lectura d'un manifest. Si haguéssim volgut que hi hagués molta gent, us podeu imaginar que ho hauríem fet en un altre format, en una altra hora.
Hem vist com es censura una exposició, però per l'altra banda hem escoltat insults en el ple de l'Ajuntament per part de qui governa i no hi ha hagut cap, ni cap mostra de això no està ben fet, no? És a dir, que la repressió i la censura només van cap a un costat, cap a aquell costat que critica l'acció de govern, el que critica l'acció de l'alcaldessa. I per tant, avui ens podem trobar amb un Ripoll en què la gent, quan fa el concurs de cartells de festa major, tingui por de què dibuixa. O quan uns nens o unes nenes al poble els demanen que facin una redacció o un dibuix, que tinguin por de què hi posen perquè no pugui ser exposat públicament en un espai municipal. I això, aquesta és la por que durant molts anys el país va combatre, la por, doncs, de la institució de la dictadura, i això ens està tornant a passar a Ripoll al segle XXI. Això és el que hem de combatre.
Tot allò que semblava aconseguit, doncs no, tot és reflexionable, i el pitjor de tot és l'aplicació estricta de la censura d'aquelles coses que, diguem-ne, no agraden a uns. Un tema és que no la comparteixin, però la censura és la pitjor de les dèries que hi pot haver en una democràcia.
Els exalcaldes signants del manifest dels socialistes, Esquerra Republicana i Junts qualifiquen de censura l'actuació de l'alcaldessa, a qui acusen d'una actitud xenòfoba i autoritària.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
A Olot, la mobilitat continua estant sobre la taula. Agustí Arbós dona un últim vot de confiança a la consellera Sílvia Paneque perquè la variant d'Olot tiri endavant. L'alcalde de la ciutat ja ha demanat una reunió amb ella per abordar el tema i demanar-li calendaris d'actuacions clars. Espera que sigui ferma amb el seu compromís i que les obres comencin l'any que ve. Pel que fa a la mobilitat de la ciutat, diu que cal plantejar seriosament les millores necessàries en carrils bici, sobretot quan la variant estigui feta. Informa Gerard Puigdemont.
Segons Agustí Arbós, una de les primeres coses que va fer quan va ser elegit alcalde d'Olot va ser trucar la consellera de Territori, Sílvia Paneque, per demanar-li novament celeritat en el projecte de la variant d'Olot i va convocar-la a la capital garrotxina per parlar-ne.
I que ha de ser ja que es tiri endavant aquest projecte. El projecte està fet, s'han d'acabar uns terminis d'exposició pública que en pocs mesos han d'estar acabats i, per tant, aquest any ja poden començar a licitar les obres. I li vaig dir que era essencial que es comencessin a licitar. Li vaig transmetre que li donava un vot de confiança perquè fos així, prou ni prou. La ciutat ha esperat ja 30 anys aquesta variant.
L'alcalde d'Olot espera que la consellera sigui coherent amb el seu compromís públic que està fent quan diu que el projecte de la variant d'Olot tirarà endavant. Diu també que l'objectiu és que les obres comencin l'any que ve i assegura que amb nous pressupostos o no, la Generalitat té mecanismes per posar-hi els diners.
I si em fiquen excuses d'un tema pressupostari, sé que no és veritat, perquè la Generalitat té mecanismes amb pressupostos prorrogats per poder tirar endavant la primera part d'aquesta obra. Per tant, es pot fer, i crec que no és el moment de tornar a tenir debats partidistes, sinó que això és un deute històric del país cap a la comarca i s'ha de tirar endavant.
Pel que fa a millores de mobilitat per a la ciutat, com per exemple els carrils bici, Arbós diu que primer cal que la variant sigui una realitat, per després analitzar més i millor quines són les necessitats que té la ciutat en aquest àmbit. Admet que fa falta crear carrils bici segurs i que cal seguir normativitzant tot allò que fa referència als patinets elèctrics perquè se circuli amb aquest tipus de vehicles amb més civisme. Sobre el Pla General d'Olot, Arbós reconeix que s'han de començar a fer treballs preliminars i anar-hi treballant, donat que la darrera modificació és del 2003 i que la realitat i les necessitats de la ciutat han canviat.
D'altra banda, l'Ajuntament d'Olot ja ha començat a treballar en la revisió del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. Aquest document, que s'ha d'actualitzar per llei cada 6 anys, té com a objectius copsar noves necessitats de mobilitat, definir com treballar-la i fer-la més sostenible i plantejar els nous escenaris que s'obriran quan s'inauguri la variant d'Olot.
L'Ajuntament d'Olot ja ha començat a treballar en la revisió del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. Cada 6 anys és obligat per llei revisar aquest document que constata les noves tendències de mobilitat a la ciutat, evolució demogràfica i social i detectar necessitats actuals i possibles necessitats futures en aquest àmbit. El consistori olotí ha encarregat a l'empresa Ingenieria de Tráfico SL la revisió d'un pla amb el qual es treballarà durant tot aquest any. En parla Isaac Ribillers, regidor de mobilitat a l'Ajuntament d'Olot.
Les feines efectives ja han començat. D'aquí al mes de juny hi hauran tasques prospectives, mesures de trànsit, hi hauran converses. Es preveu que els treballs d'aquest pla es durin la resta de l'any.
La revisió del pla contempla tres objectius: l'actualització d'una mobilitat més segura i sostenible, la definició tècnica i econòmica del nou servei del TPO i la previsió d'una major integració comarcal, tant des del punt de vista tarifari, però també què implicarà la construcció de la variant d'Olot.
Les mesures que es prendran durant els propers mesos de trànsit han d'ajudar-nos a determinar què és el que... ajudar-nos a determinar que, evidentment, ja formava part dels treballs del projecte de la variant, doncs ajudar-nos a determinar quina serà una situació d'escenari de trànsit postvariant. O sigui que, diguéssim, és una de les variables que tractarà.
Ja s'han començat a fer rondes d'entrevistes a tècnics municipals a diferents àrees per copsar necessitats de mobilitat en segons quins equipaments o serveis. Segons el regidor de mobilitat, els grups de l'oposició estaran al cas dels passos que es vagin seguint. També tenen previst fer enquestes.
I a la Vall de Bianya ha licitat ja les obres de la cabanya del Massoveies. L'actuació de millora té un cost d'uns 320.000 euros i l'executarà l'arquitecte Arnau Vergés. Segons l'alcalde del municipi, quan s'acabin els treballs, el poble disposarà d'un nou espai polivalent on fer-hi activitats.
L'Ajuntament de la Vall de Bianya ja ha licitat les obres de millora a la cabanya del Mas Soveies i la seva era. L'arquitecte Arnau Vergés serà l'encarregat d'executar unes millores que tenen un cost de 320.000 euros i que estan subvencionades en bona part amb finançament europeu. La idea és que la cabanya sigui un espai expositiu amb sales per fer-hi actes. En parla Santi Reixac, alcalde de la Vall de Bianya.
Un projecte doncs, que donarà vida a lo que és l'era de la cabanya. És un projecte molt maco, que ja veureu com estigui fet. Jo crec que la farem servir, ja que és un lloc que tenim allà, que hi fem diverses actuacions, com hi fem la Bienal, com hi fem la nit de jazz, doncs bueno, és donar-hi més vida, i això sí que ho teníem que fer perquè la cabanya estava molt malament.
D'aquí a pocs dies les obres començaran i la previsió és que abans de finalitzar l'any estiguin acabades. L'Ajuntament Bianyenc ha aprovat per aquest 2025 un pressupost de 2.600.000 euros, amb uns 870.000 euros destinats a inversions. Les millores a la xarxa d'aigua s'enduran una part important dels diners, però des del consistori també es té previst fer millores al camí de Maians, així com implementar millores a les oficines de l'Ajuntament, entre altres actuacions.
Parlem ara de salut perquè aconseguir que les persones en situació de vulnerabilitat puguin viure amb totes les garanties en zones rurals és el principal objectiu del projecte CIMER, de comunitats inclusives a muntanya i entorns rurals. A Ripoll s'ha fet la primera jornada en la qual, a través d'un Living Lab, experts en inclusió, educadors i ciutadans han intercanviat experiències per tal d'establir un full de ruta perquè els entorns rurals siguin segurs per tots aquests col·lectius. Ens ho explica en Marc Roura.
De la mà de Suport Girona i cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER, el projecte neix per dissenyar solucions innovadores que permetin a persones en situació de fragilitat viure de manera independent a muntanya. Ho explica Meritxell Prat, dinamitzadora del Living Lab.
Estirar una miqueta el propòsit d'aquest conjunt de CIMER, que vindria a ser recollir informació de les experiències vitals de les persones amb discapacitat, amb dependència, edat avançada o qualsevol tipus de fragilitat, perquè puguin tenir una vida independent en zones rurals i de muntanya.
El primer dels 5 Living Lab que impulsarà CIMER ha comptat amb la participació d'experts en inclusió, educadors, agents comunitaris i ciutadans, amb l'objectiu d'extreure informació de les experiències vitals i impulsar accions que puguin ajudar aquestes persones a tenir una vida més independent i autònoma.
tots els focus de treball el que fan és estirar aquests propòsits en relació a la vida independent, val? És a dir, en, que, en un dret bàsic de les persones a poder viure on volen viure, de la manera que volen viure i amb qui vulguin viure, no? Poder continuar una vida autònoma a base de les necessitats que en tinguin i dels suports que necessitin per poder-ho tirar endavant, no?
A part del Living Labs, el projecte CIMER preveu 6 accions estratègiques més, com la creació de l'Escola de Vida Independent i d'un centre mòbil de suport familiar i diverses mentories a les comunitats pirinenques. Les accions es desplegaran progressivament fins al 2027 i Ripoll serà una de les primeres localitats on es posaran en marxa algunes de les iniciatives.
La dona i la gestió de les emocions es troben en el taller d'educació emocional que ha tingut lloc aquest cap de setmana a les Preses. Amb l'objectiu de treballar en l'autocura, les participants han après a mirar el seu interior per conèixer quins són els seus límits a partir de les fortaleses i debilitats d'un mateix. Forma part del Fem Dissabte, el cicle d'activitats organitzat per l'Ajuntament de les Preses. Encara quedaran 3 tallers més, un sobre ceràmica, un altre sobre risoteràpia i un tercer on es farà un bany de bosc. Ens ho explica Néstor Carvajal.
Aquest cap de setmana s'ha fet un taller d'educació emocional. Forma part del cicle de tallers per a dones Fem Dissabte. Té com a objectiu crear un espai segur per dur a terme les diferents activitats relacionades amb els àmbits de salut, alimentació o educació emocional, entre d'altres. La tècnica de l'Ajuntament de les Preses, Mireia Delgà, explica en detall de què tracta el taller del mes de març.
Quan gestionem millor les nostres emocions, adquirim un millor benestar en tots els àmbits de la nostra vida. Llavors l'enfocament és treballar l'autocura des del valor, no? Com a valor que puguem adquirir a tots els àmbits de la nostra vida, ja sigui el laboral, l'oci, la família, les amistats, i des del punt de vista de l'autoconeixement, aquesta mirada interior que ens ajuda a conèixer les nostres fortaleses, però també les nostres debilitats per poder-ho afrontar i adquirir també els nostres límits, no? Saber posar límits, saber dir que no.
Els tallers estan organitzats des de l'àrea d'acció social de l'Ajuntament de les Preses i el centre de fisioteràpia Cuida't. La regidora d'Acció Social i Igualtat, Estel Muntada, valora per què són tan importants aquestes jornades.
Són 6 tallers durant 6 mesos, llavors les temàtiques són variades, però tots tenen aquest objectiu de dir decidim dedicar-nos 4 hores a nosaltres mateixes, perquè precisament el Fem Dissabte surt d'aquesta... Bueno, que de fet encara passa, no? Que les dones, quan fem dissabte, i principalment el fem dissabte, qui fa dissabte és la dona, diguéssim, a les cases, i llavors dèiem, farem dissabte, que vol dir que cuidarem, però ens cuidarem nosaltres, més enllà de pensar en si la casa està neta i ordenada, en si tenim la roba a punt, no? Era una mica amb aquesta idea de dir, vale, fem endreça i fem neteja, però fem-la cap a dins i perquè per un benefici nostre.
Parlant de futur, encara queden 3 tallers, un per cada mes de primavera. Un taller de ceràmica, un altre de risoteràpia i, per últim, un bany de bosc. Per inscriure's es pot fer a través de la pàgina web de l'Ajuntament de les Preses o l'aplicatiu.
Anem ara cap a Ripoll perquè acollirà per primera vegada a Catalunya una obra que utilitza la realitat virtual en directe en una experiència interactiva i immersiva. De la mà de la companyia Sargantana, el pròxim 11 d'abril, la nau 7 serà testimoni de Diògenes Garten, un espectacle que explora la memòria i la identitat d'Europa a través de mires i de textos, Paula.
La companyia Sargantana està preparant l'estrena de la seva nova proposta, Diògenes Garten, un espectacle que explora la memòria i la identitat d'Europa a través de mites i textos. La particularitat del muntatge és que combina la realitat virtual amb actors en viu a través de l'actuació en realitat virtual i la participació activa del públic. Els seus impulsors expliquen que és probablement la primera vegada a Catalunya que una obra utilitza la realitat virtual en directe en una experiència interactiva i immersiva. Escoltem a Jordi Pérez, director de la companyia Sargantana.
Aquesta combinació d'arts escèniques i tecnologia, doncs és el primer cop que es veurà aquí a Catalunya en català. Diògenes Garten parla d'Europa com a terra promesa. Què som nosaltres ara mateix? Què fa que nosaltres siguem europeus? Què tenim per aportar nosaltres? Què fa que aquesta gent d'altres països vinguin cap aquí? Què estan buscant? Què podem oferir? Sobretot perquè estem en un moment on hi ha una crisi de valors, hi ha una crisi política, hi ha una crisi social molt important a Europa i ens feia plantejar moltíssim què tenim per oferir.
Tots els presents portaran unes ulleres de realitat virtual i uns comandaments per interactuar conjuntament en la història.
La gent està sempre asseguda, es mou el cos virtual amb els comandaments, mou el cos virtual i es pot moure per l'escenari.
La interacció no és obligatòria ni tampoc cal tenir coneixements previs d'aquesta tecnologia.
Sempre hem cuidat que això sigui una experiència on la gent s'ho pugui passar bé i sigui fàcil. Que tant la gent que ja està habituada a la realitat virtual s'ho passi bé, però també la gent que no té cap mena de connexió amb la tecnologia no la necessiti.
La història és protagonitzada per Diògenes, que es troba en un jardí virtual on ha de reconstruir la seva identitat amb l'ajuda dels espectadors. Conjuntament faran un viatge simbòlic a través de la història i la cultura europea. L'estrena serà l'11 d'abril a la nau 7, al laboratori de la companyia.
I ara anem als esports. La Unió Esportiva Olot fa un pas més cap a la permanència. L'equip de Roger Vidal guanya l'Elgilicità amb un gol de Rubén Henry a 8 minuts pel final. Resultat final 1-0 i s'allunya 6 punts del descens directe. És el millor 13è de tota la segona federació i a hores d'ara David Planella estaria salvat sense haver de jugar al play-out.
Victòria molt important de la Unió Esportiva Olot a l'estadi municipal. L'equip olotí va mantenir a ratlla l'Elgilicità i va haver d'esperar fins al minut 82 per trobar el gol que li va donar els 3 punts. El va marcar Rubén Henry, que acabava d'entrar al terreny de joc i que era on havia de ser per enviar al fons de la xarxa una pilota solta després d'un refús del porter Àlex Ruiz a una rematada de cap de Roger Bernils. El tècnic de l'Olot és Roger Vidal.
Sí, per això el tenim. No, Henry portava setmanes amb molèstia, lesionat, estava entre cotons i hem cregut que era bo que pogués sortir els últims 10 minuts i ens ha donat el gol. Molt contents per tots, però també molt per ell.
El gol d'Henry va decantar la balança d'un partit molt igualat. A la primera meitat no hi va haver cap ocasió clara de gol, ni un cantó ni a l'altre, i a la segona el partit va agafar embranzida. A l'inici Marc Mas va tenir dues ocasions consecutives davant del porter. A la primera va intentar superar Àlex amb una vaselina i a la segona va xutar massa creuat. L'Olot va perdonar i va estar a punt de pagar-ho perquè poc després Pol Ballester va ser protagonista. El porter va ser clau aturant dues ocasions consecutives de l'Elgilicità, un contra un de Jürgens i una rematada a boca de canó d'Adam. Les dues intervencions van deixar l'Olot viu i l'equip va poder guanyar amb el gol d'Henry a les acaballes.
Necessites recanvis pel cotxe? Pneumàtics? Comparar preus? Ara al polígon industrial Pla de Politger al sector sud de Sant Jaume de Llierca tens la solució. Desballestaments La Garrotxa. Tramitem baixes de vehicles a la DGT amb certificat de destrucció. Oferim recanvis i pneumàtics d'ocasió. Ah, també obrim els dissabtes. Vols més informació? Truca al telèfon 972 28 78 36. Per estalviar, Desballestaments La Garrotxa.
Fira de les 40 Hores de Ripoll. Els dies 4, 5 i 6 d'abril, vine a la Fira Multisectorial de Referència de les Comarques Gironines. Un quilòmetre i mig de fira, amb animació de carrer, música i concerts, prop de 250 empreses, entitats i associacions, parades d'arreu de Catalunya i atraccions, tallers i activitats infantils i familiars, espai d'automoció, alimentació, empresa, comerç, artesania, motor, gastronomia i aquests 42 anys de fira, concert amb Joan Tena i Pep Poblet, Mambo, Tritònic, Lolavant i... Dins la gira internacional i en 37 anys els escenaris gaudeix dels grans hits de La Banda del Capitán Inhumano. A més, zona de folk trucks amb concerts, DJs i animació. Aquest any Ripoll s'omple de festa amb la Fira de les 40 Hores de Ripoll. T'esperem. Gaudeix de la fira i de totes les activitats que hem preparat per tu. Guarda't la data, 4, 5 i 6 d'abril. Consulta tota la programació a ripollcomerç.cat. Organitza Ajuntament de Ripoll, Ripoll Comerç i Uyer, amb el suport de Fires del Ripollès i la Generalitat de Catalunya.
T'havíem avisat. No estem disposats a aturar-nos perquè seguim a la primera línia de la transició energètica. Ara fem un pas més buscant el millor servei per tu. Bassols Energia presenta la seva primera app per gestionar la teva energia de manera fàcil, ràpida i eficient. Perquè des de sempre, i ara més que mai, sabem que ningú millor que tu gestionarà el que necessites. Bassols, l'energia compromesa. Descarrega't la nova app de Bassols Energia i descobreix tot el que hi pots fer.
Entre dos volcans, en un marc natural privilegiat, el restaurant Santa Margarida de Santa Pau t'ofereix cuina tradicional amb productes locals de qualitat. Gaudeix de menús diaris, esmorzars i dinars en un ambient acollidor i una terrassa amb vistes espectaculars. el lloc ideal per a celebracions familiars i entre amics. Restaurant Santa Margarida. Reserves al 972-680477.
Què tal, com esteu? Bon dia, bona hora, benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Avui és dilluns 31 de març del 25, un dia que comença amb el cel serè i, de fet, aquesta serà la tònica dominant durant gran part del dia. Les temperatures de bon matí són frescotes, tenim 6 graus a la ciutat d'Olot, a Ripoll en tenim 2. Tot i això, avui, a les hores centrals del dia, tornarà la caloreta, Dani Ramírez.
Dilluns, en canvi, s'imposarà el sol, igual que diumenge, però la temperatura, atenció, pot pujar de 7 a 8 graus ben bé, tot i que dimarts baixaria lleugerament, de moment fins dimecres, sense cap previsió de pluja.
Titulars de la jornada. Pere Jordi Piella, Jaume Camps, Teresa Jordà i Jordi Monell són els quatre alcaldes de Ripoll que s'han unit en un front comú per defensar la llibertat d'expressió a la Vila Comtal. Els alcaldes acusen l'alcaldessa Sílvia Orriols de tenir una actitud xenòfoba i autoritària i algun d'ells fins i tot va més enllà. Escoltem a Pere Jordi Piella.
Si Aliança Catalana entra en municipi, entra un càncer que va contra la llibertat dels seus ciutadans, en contra de la llibertat d'expressió i en contra de tot el sistema de comunicació. Es converteix en una societat tancada i les societats tancades concretament no tenen progrés.
A Olot continua sent notícia la mobilitat. Agustí Arbós dona un últim vot de confiança a la consellera Sílvia Paneque perquè la variant d'Olot tiri endavant.
Ha de ser ja que es tiri endavant aquest projecte. El projecte està fet, s'han d'acabar uns terminis d'exposició pública que en pocs mesos han d'estar acabats i, per tant, aquest any ja poden començar a licitar les obres. I li vaig dir que era essencial que es comencessin a licitar. Li vaig transmetre que li donava un vot de confiança perquè fos així, prou ni prou. La ciutat ha esperat ja 30 anys aquesta variant.
L'Ajuntament d'Olot ja ha començat, per cert, a treballar la revisió del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. Aquest document, que s'ha d'actualitzar per llei cada 6 anys, té com a objectius copsar noves necessitats de mobilitat, definir com treballar-la i fer-la més sostenible.
Les feines efectives ja han començat. D'aquí al mes de juny hi hauran tasques prospectives, mesures de trànsit, hi hauran converses. Es preveu que els treballs d'aquest tema us durin la resta de l'any.
Són paraules de l'Isaac Cribillers, és el regidor de mobilitat. Licitades les obres de la cabanya del Mas Ovelles a la Vall de Bianya. L'actuació de millora té un cost d'uns 320.000 euros i l'executarà l'arquitecte Arnau Vergés. L'alcalde diu que d'aquesta manera el poble disposarà d'un nou espai polivalent.
Un projecte que donarà vida el que és l'era de la cabanya. És un projecte molt maco, que ja veureu com estigui fet. Jo crec que la farem servir, ja que és un lloc que tenim allà, que hi fem diverses actuacions, com hi fem la Bienal, com hi fem la nit de jazz, doncs, bueno, és donar-hi més vida, i això sí que ho teníem que fer perquè la cabanya estava molt malament.
Més coses a aconseguir que les persones en situació de vulnerabilitat puguin viure amb totes les garanties en zones rurals és el principal objectiu del projecte CIMERDA, Comunitats Inclusives a Muntanya i Entorns Rurals. A Ripoll s'ha fet la primera jornada en la qual, a través d'un Living Lab, experts en inclusió, educadors i ciutadans han intercanviat algunes experiències. Escoltem la Meritxell Prat, ella és una de les impulsores del projecte, explicant amb més detall en què ha consistit aquesta iniciativa.
A poder viure on volen viure, de la manera que volguin viure i amb qui vulguin viure, no? Poder continuar una vida autònoma a base de les necessitats que en tinguin i dels suports que necessitin per poder-ho tirar endavant.
A les preses, la dona i la gestió de les emocions es troben en el taller d'educació emocional que ha tingut lloc aquest cap de setmana al municipi.
Quan gestionem millor les nostres emocions, adquirim un millor benestar en tots els àmbits de la nostra vida. Llavors, l'enfocament és treballar l'autocura des del valor, no? Com a valor que puguem adquirir a tots els àmbits de la nostra vida, ja sigui el laboral, l'oci, la família, les amistats.
És la tècnica de l'Ajuntament de les Preses, Mireia Delgada. De fet, aquesta iniciativa s'ha fet en el marc de les activitats que organitza el municipi i que porten per títol Fem Dissabte, adreçada principalment a les dones. També tindrem temps de fer balanç del mot perquè qualitat, molta afluència de gent i interès per la literatura i l'amor són algunes de les conclusions del Festival Mot d'aquest 2025. Així ho ha detallat la comissària del certamen. És la Montse Barderi.
Festivals literaris més importants, sens dubte, del nostre territori i que ens n'hem de sentir orgullosos. A més, està obert a tothom, és una entrada gratuïta i la gent ha respost meravellosament bé. I què n'hem entret? Doncs moltes ganes de seguir llegint, això és l'important del festival, que la gent surti carregat de ganes de seguir llegint, carregat de llibres, perquè necessitem la complexitat dels llibres.
Paraules de la Montse Barderi. En esports, la Unió Esportiva Olot fa un pas més cap a la permanència. L'equip de Roger Vidal guanya l'Elgilicità amb un gol de Rubén Henry a 8 minuts pel final i s'allunya a 6 punts del descens directe. En aquest sentit, és el millor 13è de tota la segona federació i a hores d'ara estaria salvat sense haver de jugar al play-out. Escoltem a Roger Vidal fent una valoració de com ha anat el partit i de com veu el futur més immediat.
Sabem que es van acabant els partits i que 3 punts o dos partits seguits guanyant donen molt d'aire. Bueno, ens allunyen una mica més de les zones de descens directe i bueno, els de dalt estan també fent la seva feina, però estem tranquils. Nosaltres depenem de nosaltres i diumenge que ve tornar-hi.
El somni de l'hoquei Olot es faran en caure per 6-1 a la pista del Girona i s'allunyen del play-off descens. L'arbitratge i la falta d'encert en la bola aturada han estat claus perquè els de Ràfols i Piera marxessin golejats de la capital gironina.
Penso que els arbitratges també haurien de mirar els vídeos. Ens va passar el dia de Ribes, ens ha tornat a passar avui. És una pista molt difícil, era una falta directa a favor nostre claríssima que ha fet que l'Aniol no pogués tornar a jugar més a l'inici a la primera part, i no només no ha set falta directa, sinó que a més hem encaixat nosaltres el gol a la mateixa acció. Tot i això ens hem pogut refer la primera part amb el 2-1.
Per la seva banda, l'Hockey Club Ripoll es troba en desena posició amb 34 punts després de perdre l'enfrontament d'aquest cap de setmana contra el líder. En un partit marcat per les controvèrsies arbitrals i l'expulsió del porter local, els ripollesos no han pogut fer més per superar el bell lloc. Escoltem el tècnic Francesc Carmona.
Bueno, jo penso que l'han dominat. El partit en realitat ha estat nostre. La segona part els hem donat 3 contres, n'han aprofitat 2 que els ha servit per posar-se per davant el marcador i aguantar. Jo penso que el plantejament era molt bo, l'equip l'ha portat a terme, ens mereixíem més avui. No ho dic mai, però avui l'arbitratge ens ha condicionat molt, no? Al final de partit ens han pitat 2 penals molt dubtosos a la primera, el primer era fora de l'àrea.
El Club Tenis Taula Olot cau de forma contundent a l'Alzira per 4-0. Els olotins es van veure superats per un conjunt valencià dominador en tot el partit. Ni Pinyo ni Pons ni tampoc Provós van ser capaços de superar la tripleta local. Ara l'Olot es queda lluny de les places europees, segueix al desè lloc i manté els 4 punts de marge respecte al descens.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Adeu al Festival Mot. Qualitat, molta afluència de gent i interès per la literatura i l'amor són algunes de les conclusions del Festival Mot d'aquest 2025 que ha posat el punt i final aquest cap de setmana amb les últimes converses entre autors a la capital de la Garrotxa. A través de la literatura, el públic general s'ha endinsat a les diferents formes d'amor i ha desxifrat el que hi ha al darrere d'aspectes com ara la passió, el romanticisme o fins i tot el domini.
El Festival de Literatura Mot abaixa el taló després de 2 setmanes de converses entre diferents escriptors a Girona i a Olot. Una edició centrada en l'amor que ha captivat a l'espectador i ha omplert les diferents sessions durant 15 dies. La comissària del Festival MOT 2025, Montse Barderi, destaca l'afluència de gent, l'interès per la literatura i la qualitat de les converses.
Festivals literaris més importants, sens dubte, del nostre territori i que ens n'hem de sentir orgullosos. A més, està obert a tothom, és una entrada gratuïta i la gent ha respost meravellosament bé. I què n'hem entret? Doncs moltes ganes de seguir llegint, això és l'important del festival, que la gent surti carregat de ganes de seguir llegint, carregat de llibres, perquè necessitem la complexitat dels llibres en un moment que la gent no té ganes que pensem, que la gent no té ganes que tinguem pensaments molt reflexionadors i tingués moltes visions de la vida, però és la manera de combatre aquesta onada que ve cap a la guerra.
La periodista Clara Ardabol va moderar la conversa que tractava l'amor i la passió, una passió entesa com una construcció social i que va molt més enllà de l'estima. Passió també entesa com a sacrifici, resiliència i un munt de significats més. L'escriptor gironí Lluís Muntada ha parlat del seu llibre Els dies previs, que reflexiona al voltant del temps i de com aquest temps afecta les relacions amoroses. Muntada destacava l'importància de disseccionar les paraules i els seus significats.
Esclar, m'enfrontava al gènere de la conversa, que és sempre un gènere delicat. Sempre necessites compatibilitzar amb l'altre interlocutor i en aquest sentit fer-ho amb en Jordi Nopca i amb la Clara com a conductora ha estat un plaer.
Molt diferent era la proposta que portava l'escriptor barceloní Jordi Nopca amb el llibre El futur és una petita flama, una història animal que parla també de l'amor i la passió.
Aparentment pot semblar que en una novel·la com la meva, que és una novel·la on un eriçó i una eriçona tenen un eriçonet, la passió és un element secundari, però El futur és una petita flama és una novel·la d'amor, i com a novel·la d'amor aquesta passió, que en un primer moment queda esmicolada, s'ha d'anar recomposant i a poc va tornant a trobar el seu espai.
L'últim dia de festival, 5 dones van protagonitzar el vermut. Clara Caraltó, Yolanda Bataller, Paulina Flores i Marta Gustems, moderades per la periodista cultural Anna Guitart. Ja a la tarda, un dels plats forts del mot d'enguany, la darrera xerrada del festival entre la novel·lista irlandesa Saura Baume i Miriam Cano. El mot de l'amor ja és història, però pel camí ha deixat nombroses maneres d'entendre aquest amor que tothom, d'alguna manera o altra, viu.
I comencen les activitats per commemorar el 80è aniversari dels gegants de Ripoll. Aquest cap de setmana ja hi ha hagut les primeres propostes i s'espera amb ganes veure com serà la seva restauració, que hauria d'estar enllestida per la Festa Major de Sant Eudald. Durant tot aquest any es celebraran diferents activitats de tota mena, com una trobada comarcal i una gran festa prevista pels dies 25 i 26 de maig. Informa Carolina Ríos.
Enguany, la colla gegantera de Ripoll celebra el 80è aniversari de l'arribada d'en Guifré i Naguinadel amb un any ple d'activitats de tota mena. El tret de sortida d'aquesta celebració ha estat l'acte de presentació, on els membres de la colla han donat a conèixer l'agenda dels esdeveniments que tindran lloc durant tot l'any en commemoració d'aquest aniversari. Ho explica Lluís Pérez, president de la colla gegantera de Ripoll.
Tot vol dir 80 anys de persones al darrere, no?, que han vetllat perquè els nostres gegants no mai estiguin quiets, que sempre puguin sortir al carrer, i després doncs, per nosaltres és sempre doncs, un símbol i un honor poder doncs, duir els nostres gegants tant dins la nostra vila, que és la nostra casa, com poder treure'ls fora de Ripoll i a representar el nom del nostre poble. Serà un any ple d'activitats, tant les més importants a casa nostra també, però òbviament ho compaginem amb el nostre calendari de sortides fora.
Seguidament ha tingut lloc una cercavila pels carrers principals de la vila comtal, on grans i petits han gaudit d'aquesta tradició tan arrelada al poble i a la seva gent. Una de les activitats destacades que es farà amb motiu d'aquesta celebració és la restauració dels dos gegants, ja que a causa de les humitats i del pas del temps presenten desperfectes, però també es fa per recuperar la seva essència. Ens parla Clara Anglada, restauradora.
El trimestre de 80 anys d'història tenen moltes vivències, llavors el que farem serà treure'ls capes de pintura que s'hagin pogut aplicar en les seves restauracions anteriors, poder mirar de conservar el que és la pintura original i quan la trobem, mirar aviam si tota la pintura que se'ls hi veu ara és adient o no a la pintura original. s'han trobat imatges i fotos antigues de la Guinadella amb uns ulls més clars, per tant haurem d'investigar si aquests ulls era un marró clar o era un verd, o s'haurà de buscar aviam què era com a tal. En Guifré també se li ha de comprovar aviam si sempre ha mirat de costat o si ha mirat recte en el seu origen, perquè hi ha moltes fotos que apunten que sí que mirava recte, que en una restauració posterior se li va canviar la direcció de la mirada.
La restauració d'en Guifré i Naina d'ell no serà gens fàcil i portarà diverses setmanes de feina, però, segons explica Clara Anglada, estaran a punt per celebrar la Festa Major de Ripoll el 11 de maig i la resta de celebracions que ha preparat la colla gegantera.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
L'Escola Malagrida d'Olot participa al concurs Tenim Veu, organitzat per la Síndica de Greuges de Catalunya. Pretén trobar la cançó que serà l'himne dels drets dels infants del nostre país. El director del centre és en Jordi Ferrarons. Què tal, Jordi? Com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Com ha anat que us hagueu presentat en aquesta experiència?
Doncs, de fet, ha estat un cúmul de circumstàncies, per dir-ho d'aquesta manera. Com bé sabeu, a l'Escola Malagrida portem implementant un projecte de música des de fa més de 10 anys i cada any treballem una temàtica concreta d'articles musicals, i ara fa un parell de cursos vam acabar treballant el rock, i justament vam treballar amb la banda Rock per Xics per fer el tancament final de projecte, i des d'aquí doncs es va establir un vincle, una relació, bueno, molt bon i molt favorable a nivell de centre i a nivell dels infants. I a través d'un correu que va arribar a tots els centres educatius vam rebre aquesta proposta de Síndica de Greuges i pensàvem que era una molt bona ocasió per poder-hi participar i donar veu justament als infants. Però aquí es va juntar una casuística addicional, que era arran d'aquest vincle, d'aquesta xarxa que havíem fet amb Rock per Xics, amb una proposta també d'elaboració d'una cançó, per dir-ho d'aquesta manera, a través d'un taller, doncs va sortir aquesta proposta de col·laboració per poder fer una cançó amb ells, i més endavant enregistrar un videoclip, i amb les lletres que van acabar sortint doncs pensaven que reflectien molt bé la realitat del nostre centre i el missatge que buscaven des de Síndica de Greuges. Va ser quan a partir d'aquí vam decidir fer el pas de participar-hi, això, conjuntament amb el permís, amb el biciclal de Rock per Xics, que tant ells com nosaltres consideraven que és una proposta molt interessant de poder dur a terme per donar veu a aquest missatge.
La coral Som Música està formada per alumnes de quart, cinquè i sisè de l'Escola Malagrida d'Olot. A l'hora de fer la peça, a l'hora de compondre la lletra, Jordi, en què us heu basat?
De fet, esclar, ho vam treballar conjuntament amb els especialistes de música. Tenim la sort que aquí en el centre gaudim del paper de dos especialistes, i bueno, a l'hora d'acabar creant una mica aquesta lletra que va anar sortint de forma col·laborativa en aquest taller, doncs, esclar, buscàvem reflectir tot aquest aspecte de diversitat que hi ha a la nostra ciutat, per dir-ho d'aquesta manera, i que nosaltres aquí a l'escola no deixem de ser un reflex, i pensàvem que era una molt bona manera de donar-hi veu a través de la música, que és un dels idiomes més universals que hi ha, que passa per damunt de les llengües, de les cultures, de les religions, de la música, ho acaba englobant tot, i pensàvem que era una molt bona manera de fer-ho.
Jordi, la música uneix?
I tant que sí, la música uneix, aboca sentiments, aboca emocions. Les proves és que davant d'un concert multitudinari d'un grup, o encara que sigui una formació petita que sigui tocant en una plaça d'un poble, d'un barri, doncs acaba unint, congrega persones de diferents edats, de diferents cultures, de diferents religions, i de vegades la bellesa del que estan transmetent ens acaba captivant a tots, i això és el que creiem que compta en una situació com aquesta.
I com ho han rebut els propis alumnes?
Ells amb moltíssima il·lusió, perquè evidentment ha acabat comportant tot un procés d'assajos amb els corals que fem a nivell extraescolar a les franges de migdia. Tenim dues corades aquí al centre, la corada dels petitons, que es diu Coral Kids, que és amb alumnat de primer, segon i tercer de primària, i la corada Som Música amb alumnat de quart, cinquè i sisè. I un dia diferent de la setmana tenen assajos al migdia, amb franja extraescolar, i després sempre que hi ha alguna activitat, alguna celebració de centre, algun acte per participar a nivell de ciutat, doncs comencem a fer múltiples assajos. A les mostres és que participem amb la clica, amb la trobada de corals, aquest Nadal passat doncs també vam poder participar en el teatre amb el cor jove de Granollers. És que intentem que el treball que acabem fent l'alumnat del nostre centre pugui tenir uns fruits.
Jordi, i a partir d'ara podem votar per la vostra cançó? De quina manera ho hem de fer?
Sí, a través de la pàgina web de Síndica de Greuges hi ha l'enllaç per poder accedir a les propostes de tots els centres educatius que hem decidit participar-hi, i una de les recomanacions, una de les normes o una de les condicions és que les persones que efectuïn la votació han de votar a tres centres, perquè si només se n'acaba votant un, aquella votació acaba quedant descartada, perquè va, es considera que hi ha un favoritisme per aquell centre en concret. En canvi, d'aquesta manera, si votes tres propostes, d'entrada et comporta que, a part del centre en qui puguis tenir més preferència, doncs acabis escoltant cançons d'altres centres que totes les persones que feu procediment de votació veureu que hi ha unes composicions magnífiques i fetes amb molt de sentiment, amb moltes ganes, amb molta sensibilitat. Pensem que ja només el fet de poder gaudir del treball que fan tants i tants alumnes d'arreu d'escoles de Catalunya és un mèrit, un valor afegit del nostre sistema educatiu.
Doncs vinga, tots a votar-hi. La cançó es diu No som de ningú i és de l'escola Malagrida d'Olot. Jordi Ferrarons, director del centre, gràcies per acompanyar-nos a l'antena dels 5 minuts.
Moltes gràcies a vosaltres. Si només un petit apunt, que és l'escola Malagrida i és Rot per Xics, aquí amb aquest enllaç que dèiem de manera conjunta, aquest treball que hem fet. Moltíssimes
Perfecte.
Gràcies d'haver-nos convidat.
Doncs la veritat és que us recomanem que escolteu la peça i que, a més, la voteu.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
Anem als esports. El somni de l'hoquei Olot es frena en caure per 6-1 a la pista del Girona i s'allunyen del play-off descens. L'arbitratge i la falta d'encert en la bola aturada han estat claus perquè els de Ràfols i Piera marxessin golejats de la capital gironina. Ara l'hoquei Olot és a 4 punts de les places descens quan en queden 12 en joc. Roger Isern.
L'hoquei Olot visitava Palau 2 en un dels partits més importants de la seva història recent i arribava en un context on no s'hi havia trobat mai, a un punt del play-off descens a la màxima categoria i només faltant 5 jornades pel final de la Lliga. La pista i el rival no eren els més assequibles, ja que els olotins visitaven Girona aquest dissabte al vespre, un Girona Club Hoquei fet i pensat per pujar a l'Hoquei Lliga un any després del seu descens. L'inici del partit va estar marcat pel ritme i les aturades dels dos porters, Llevarola, la porteria local i Raurell, sota els tres pals dels olotins. No arribaven els gols, hi havia ocasions i gairebé ni s'havien assenyalat faltes, però aquelles coses que amaga l'hoquei patins. A 7 minuts pel descans Aniol Mangas anava al terra, després de rebre una falta de Moïa Aguirre, els àrbitres no xiularien res i el mateix Aguirre marcaria l'1-0. Protestes del bàndol olotí, que no es creia la decisió i que al cap de pocs segons encaixava el segon, obra de Sergi Canet. Un 2-0 en un vist i no vist per un hoquei Olot que es veia obligat a tornar a remar en contra i que tornaria a respondre. Joel Pagès, amb un xut potent, marcava el 2-1, a falta de poc més de 3 minuts pel descans. Amb aquest resultat es marxaria a la pausa entre primera i segona meitat. El tècnic de l'hoquei Olot és Miqui Ràfols.
Al final, el resultat, que siguin 6 o que siguin 4, és el de menys. Al final han set 6 perquè nosaltres no n'hem volgut especular a no encaixar, hem anat per al partit i ens hem obert el tram final perquè teníem ganes encara de que fos de fer un gol més, de poder celebrar aquest gol més també amb la gent que havia vingut, podíem haver especulat i quedar-nos més enrere perquè el resultat no hagués sigut tan ampli.
Dura derrota i cop de realitat d'un hoquei Olot que s'allunya a 4 punts del playoff quan en queden 12 per disputar-se. Proper compromís, dissabte vinent a 7:45 del vespre a la Josep Jou per obrir el mes d'abril rebent l'Alhambra Cajar de Granada, equip ja descendit a l'hoquei Olot.
I les coses tampoc li han anat bé a l'hoquei Club Ripoll, que es troba en desena posició amb 34 punts després de perdre l'enfrontament d'aquest cap de setmana contra el líder, el Benlloc.
El hoquei Club Ripoll ha patit la segona derrota consecutiva en un partit molt complicat contra el líder del grup, Belljoc, en un marcador final de 3-5. Un partit que ha estat marcat per les controvèrsies d'algunes decisions arbitrals que han indignat el conjunt ripollès. Iker Boig ha estat l'encarregat del primer gol de l'equip visitant al minut 5, però ràpidament el conjunt del Ripoll ha empatat gràcies a Oriol Davesa. Ho explica Francesc Carmona, entrenador del Ripoll.
Bueno, jo penso que l'hem dominat. El partit en realitat ha estat nostre. La segona part els hem donat 3 contres, n'han aprofitat 2 que els ha servit per posar-se per davant el marcador i aguantar. Jo penso que el plantejament era molt bo, l'equip l'ha portat a terme, ens mereixíem més avui. No ho dic mai, però avui l'arbitratge ens ha condicionat molt, no? Al final de partit ens han pitat 2 penals molt dubtosos a la primera, el primer era fora de l'àrea, el segon potser és penal, però ens fan el gol i un jugador d'ells se'n ruda el nostre porter.
Ho hem de deixar aquí, parlant d'hoquei, tanquem el nostre programa d'avui. Demà i tornem a la mateixa hora. Gràcies per seguir-nos. Bon dia a tothom.
Quan arriba la primavera, tot reneix. Per què no renovar també la teva mirada? A Opticalia Olot et portem una oferta que et farà somriure. 2x1 en lents progressives Zeiss. Sí, ho has escoltat bé? Compra unes lents progressives de la marca Zeiss i emporta't el segon parell gratis. Qualitat, comoditat i la millor visió per aquesta primavera. Vine a veure'ns a la plaça Clarà número 12 i descobreix com gaudir-ne. Però afanya't, que l'oferta és per temps limitat. Opticalia Olot, la teva òptica de confiança.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.